τη φαστάδα, Λανινά δαλσμέο θερμό. Quand la vache est sola, propla quieta unada.
Tens un segell propi, no només a la veu, que és la seva interpretació i les teves habilitats interpretatives, sinó el teu cos. Com mous el teu cos, la teva corporalitat,
és l'Albert,
té un segell propi. Sí. És molt interessant, això.
I a més, crec que les teves propostes físiques són arriscades. I potser la mateixa qualitat de moviment feta per una altra persona, jo personalment no li compraria, i a tu no només t'ho compro, sinó que a més me quedo hipnòtica mirant-te, no? I cada setmana és com a veure què fa el Julien, no? Esta setmana, perquè la Gavina, pues...
Bueno, però vull saber que em diguis si ha cantat bé o malament.
Bé.
Però clar, el moviment del cos, vale, perfecte, però ha cantat bé? Sí. Ha entonat bé?
Sí. A mi no em va desagradar. Crec que no va ser de les pitjors actuacions de la nit.
He sentit Gavines que
m'han agradat més.
Mira, hi havia gent que cantava la Gavina com si ell mateix fos una Gavina. I com que ells han dit això...
Se'n recorda aquí? Home, digui...
A mi el que em va preocupar és la Gavina que anava per darrere.
Ah, sí, la Gavina aquella...
Era un noi que li van posar unes ales i circulava per allà darrere. Allò potser no feia falta.
Anem a veure la Misty, que va cantar una cançó en japonès.
Sí, però dic una cosa.
Digues ara.
La Misty, que ella es va presentar com a una noia que li agradava la cançó...
L'anime,
no? L'anime, l'anime. Li posen la cançó per lluir-se
i...
M'ha encantat. T'he de dir que és un món que ha fet feliç a molta gent, que fa feliç a molta gent amb molta profunditat. I a nosaltres també ens has fet molt feliç, així que felicitats.
Ens has fet molt feliç a tothom, o sigui, ha sigut la nostra nit, o sigui, qui ha apretat avui, ha posat TV3 i ha vist la teva actuació, ha dit, he tornat a la infància. Jo aquesta cançó me la sabia en català, tu te la saps? I deia, et vull conèixer, et vull veure, sí. Saludar-te. Ha sigut increïble tot el...
Però vull saber si ha cantat bé o malament!
Avui hi ha molts nervis en aquest programa.
Vull que m'expliquin com a especialistes, com a professionals.
Sí, ja t'ho dic jo.
Si canten bé o no, si les entonacions l'enfant bé o no.
Rocco, ja t'ho dic jo.
Si respiren bé.
Rocco, ja t'ho dic jo. Malament.
Va, és que això és un jurat.
No, però ja t'ho dic jo, però en lloc de dir-li... O sigui, això és tota la vida. Quan vas a veure una obra de teatre, senyor Buigas, quan surts a fora...
Vas dir que t'havia agradat molt l'escenografia, no?
Sí.
I després que vas dir que molt bé el teatre a l'entrada, que era molt maca l'entrada.
Exacte, aquest és el tema. Quan vas a veure una obra de teatre i et diuen que l'escenografia està molt bé, és el mateix que aquesta noia que li van dir que els havia fet molt feliços.
I el pàrquing et van tractar molt bé, em vas dir.
Exacte, això és el que li vaig dir de la seva obra.
Bé, anem al Pau Culleret.
També s'ha de dir d'aquesta noia, s'ha de dir tot, que es veu que va estar malalta durant
bona part de la setmana. Sí, tenia una mica de fonia, tenia la veu molt fotuda. Sí,
la setmana anterior.
No, doncs, aquesta, ho van dir d'aquesta, també, potser porta dues setmanes.
Ara jo pensava que era l'anterior. Ah,
d'aquesta ho van dir.
Mira, escolta, hi ha gent que et porta setmanes amb la veu
potser. Sí, això és veritat.
L'Àfrica pobra ens va tenir...
Escolta, l'altre dia el Miqui Núñez em va semblar que era el que presentava i la Marta Torné era dins esperant els cantants, no, Rocco?
Sí, però al revés.
Perquè ho van fer tot al revés.
Perquè era la gala al revés.
És com aquí la ràdio cap per avall, saps? Doncs allà fa la ràdio.
La gala al revés vol dir que era el jurat que expulsava i el públic a casa nominava. Que fins al tot el programa ho van fer així, perquè després va sortir les votacions del públic. El drama va venir, que ara és un tall que podem posar, que és el nou, posa el nou, Xavi,
posa el nou.
Expliquen que la cosa no és ben bé com la van dir en el seu dia.
Espera, que tenim un missatge. Sí? La direcció d'Eufòria informa que en aquesta gala, al revés, el jurat no decideix qui marxa i qui es queda. I qui ho decideix?
Ho decidiran
els espectadors a través d'una votació en la pròxima gala. Això vol dir que avui no marxa ningú?
Que la següent gala hauran de marxar dos. Per tant, serà una gala a doble expulsió la setmana que ve.
A
la següent gala hi haurà una doble expulsió.
Una al principi de la gala en la que s'enfrontaran el Ranger i la Lluna.
I què farem? Obrirem votacions i votarà el públic?
Començarem el programa obrint votacions. Val. I un de vosaltres es quedarà i un altre haurà de marxar. Després farem les actuacions dels 11 que quedaran.
Exacte.
I farem la dinàmica de sempre.
Jo aquí, com a espectador, deixa'm dir-te dues coses. La primera és que em faig uns embolics tremendos.
És que no necessiten fer això.
No necessiten. I la segona cosa que t'anava a dir és que sí que ho necessiten. Perquè hi ha un judici d'aquí poc.
Ah.
I quan la mecànica
sigui més...
Jo crec que quan més diferent sigui la mecànica, millor.
Jo crec que és bàsicament per dir... per fer alguna novetat. Però clar,
però si la gent és igual, la novetat, la gent vol votar i es fotem uns lius.
El que passa és que el problema radica en que si tu dius, estàs dient a la gala anterior, que la setmana següent serà la gala al revés i que serà el públic qui nomina i el jurat que expulsa, tu el que pots fer és dir el contrari a la setmana següent i dir que no finalment no serà el jurat, sinó que és el públic novament que expulsa. I que no serà en aquesta gala, sinó que serà la de la setmana que ve, que justament aquesta setmana no hi ha gala, perquè hi ha Setmana Santa, és a dir, que serà la setmana següent.
I deixa'm dir que...
Clar,
aquest...
això enreda molt.
Jo també estic d'acord amb tot.
I no tenen necessitat de fer això.
Aquest divendres, a l'hora d'Eufòria...
Si no, que no diguin res.
S'emetrà una obra excepcional de Degoll de Gom, que si no l'heu vist l'heu de veure, que és L'Alegria que passa.
Sí, molt bonic.
A l'hora d'Eufòria, si us plau, mireu-vos L'Alegria que passa de Degoll de Gom.
Així que demano al Sergi, el director de la gala, que si voleu fer aquestes coses, perfecte, però no digueu res, perquè si llavors si dieu una cosa i després no la compliu, quedeu fatal. Que era raro, estrany, que era una cosa que... Sabeu? El que feia Telecinco moltes vegades... No, però...
Això els polítics ho han fet sempre, escolta, i segueixen allà...
Mira, L'Alegria que passa.
I quan el fum el dia s'acaba, i no saps si és dilluns o dimecres, i el dijous és igual que el dimarts...
I crec que estaria molt bé que tota la gent jove que segueix Eufòria es mirés L'Alegria que passa. Per demostrar que una obra clàssica, d'un autor clàssic català, també es pot adaptar als nous temps i a noves musicalitats.
Anem al Rangel.
Sí.
Sí, el noi aquest que tenia una peça del Michael Jackson.
Sí.
Va ser un dels nominats, és a dir, que el tenia sort aquesta
setmana.
Jo no
ho entenc, perquè a mi em va encantar.
A veure, sí. Montserrat, escolta bé, a veure què et sembla aquesta peça de Michael Jackson.
Escolta bé, Montserrat.
Que vas treballar molts anys a la ràdio.
Vinga, Montserrat.
Follow each other on the wing, you know, 'cause they got nowhere to go. This one I wanted to know. With the man in the mirror, I'm asking him to change his way. No message could have been any clearer. If you wanna make the world a better place, take a look at yourself and make a change.
Tu has portat avui l'espiritualitat al plató d'Eufòria. Tot aquest maquillatge que portem tots aquí, totes aquestes llums, en realitat només ens calia un missatge, no?
Però cantant bé o no?
I és un canvi per un mateix i tu ho has portat avui aquí.
Ranger, l'has fet tot superbé. But I gotta say, you brought the soul to the stage, okay?
Yeah, man.
The soul! It was so good! Intercavava estic de japonès.
No. O sigui, perquè saps una cosa molt important? És el missatge. And when you sang the song, you felt the song. Do you see what I'm saying?
Quan cantes, has de sentir la cançó. A mi sí que m'ha agradat.
A mi també m'ha agradat. Rocco, hauríem d'acabar amb el Xavi Noms, que
estava el pare allà
al
plató.
Com li va anar la cosa?
Doncs, home, va ser el públic que votava ahir, el divendres, és a dir, que nominava. És a dir, que clar, el problema és que va fer una peça dels 80 preciosa. Jo crec que la va defensar bé. Jo crec que va veure exactament el jurat també què diu.
Seguretat, ens has arribat veritat, enhorabona.
On t'ha arribat?
Ha sigut un èxit.
D'on t'ha arribat?
Et vaig dir fa dues setmanes. Crec que estàs com molt aquí dalt. Estaves anclat al terra, tenies pes i a més tenies la veu molt col·locada. Així però... que crec que t'ha ajudat.
No.
Sí que hauràs de fer uns saltirons abans de sortir a l'escenari cada dia.
Saltirons.
No, és broma. Molt bé, felicitat.
Però no està molt greu per fer aquesta cançó?
És que està amb un to abaixat. Han baixat tant el to que per mi li fan especialment, perquè com que aquest noi és fill del Xavier Noms, que treballava aquí amb els altres, no ens poden veure a la TV3. I li fan especialment, li busquen cançons difícils, especialment perquè hagi de baixar el to i no pugui cantar com a
dret. Al Frank Sinatra li fan cantar heavy metal.
Exacte. El fotríem fora del concurs.
Doncs el Daniel, qui és el metal?
Ja, però els comunes, és que la veu del Jimmy Sinatra és una altra, eh?
Bueno, tota la sort pel Noms, a veure si continua. Rocco, moltíssimes gràcies.
Fins demà a tots.
Anem a resoldre l'enigma Xinxó abans que ens visiti la Míriam Díaz. Com ho tenim, això, Xinxó?
Doncs recordem que avui és l'aniversari d'Elton John, sí, que fa 77 anys. Dèiem que una de les coses que més cridava l'atenció dels seus concerts era la manera de vestir. Al principi de la seva carrera musical es disfressava moltíssim i el que preguntàvem era quina disfressa no ha portat encara el Tot John
per actuar. Una altra, Lucas, actuar, que aquest mani l'hem posat abans.
Si jo també havia posat una altra.
Posa una altra, Rua Lujas.
Que te l'he carregat.
Serà que no té músiques? Molt bé, ara.
Opció A, d'Anac Donald no s'ha disfressat. Opció B, d'abella. Opció C, de Superman. O opció D, de Ronald McDonald. De què no s'ha disfressat Elton John? I la resposta...
Què dius, Rocco?
Jo crec
que no s'ha disfressat, eh?
De dona, has dit?
No, d'Anac Donald. Ja hi som, eh?
Ha passat igual amb el Bala.
Sí, no, d'Anac Donald, d'abella, de Superman o de Ronald McDonald. De què no s'ha disfressat per fer un concert?
Tres, doncs d'abella, va, posem
d'abella. D'abella, diries que no s'ha disfressat? Doncs, mira, sí que s'ha disfressat d'abella.
Sí,
no s'ha disfressat de Superman, per tant, la resposta correcta era la C de la resta, encara que sembli impossible, perquè jo pensava que de Ronald McDonald, per exemple, no s'hi hauria disfressat, doncs sí, i hi ha imatges que així ho testimonien, per tant... No ens consta que de Superman hagi fet cap concert.
I ho hem buscat, però no hem trobat.
No s'ha trobat.
La gent què?
458 han escrit i 330, o sigui que sí, que han patinat una mica, eh? Que no ho sabia tothom. 330 persones. Per tant, necessito de l'1 al 330. Qui ho vol fer? El Rubio?
Sí, i tant.
De l'1 al 330, doncs mira, són les 16 i 12, 161.
Molt
161.
Bé.
Rocco, perquè la Setmana Santa a Alemanya... Feu això dels ous, no?
Sí.
Es van a buscar i es pinten...
No, es pinten i s'amaguen.
Exacte.
I després, per casa, has de buscar... Has de trobar els ous.
Va, que matarem el senyor Marcel.
És molt bonic fer això. I llavors la canalla ho va buscar.
Però calma.
Un ou destruït.
Va, prou. Violències.
Sí, ja
per això que Jesús va predicar el pacifisme.
Sí.
Eh? Sí.
No, mira, bueno. Bona tarda, la resposta correcta és la C, efectivament, de Superman. Salut i peles. És el Paco Vallecillos Martínez.
No, que...
Paco, bona xocolata aquesta Setmana Santa, que la disfrutis. I una tassa perquè al matí et beguis una tila, perquè si has d'escoltar el senyor Marcelí amb aquests nervis, te posaràs com una moto.
Bueno, ara parlem amb la Míriam Díaz, que ens visitarà i ens explicarà com va el dia. Rocco, l'enquesta d'avui, avui és el dia del gofre. Crep, pancake, només en pot quedar un.
El gofre.
No. Doncs és la segona posició, eh? La gent no li agrada gaire.
Versió RAC1. El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, ja pots consultar les llistes del cens i comprovar que hi estàs inscrit correctament. Ho pots fer a INE.es, trucant al 900-343-232, a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral en tot moment, i al teu ajuntament o consulat entre el 25 de març i l'1 d'abril, període en què hi podràs fer rectificacions. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya. Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Si et vas quedant als Quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos. Des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil. Visita nucleo.school.
La tercera edició dels Premis DRAC, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
L'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al Agdal, el Festival Sonar, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Mushka, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot.
I en la categoria Tots Som 1, gràcies al vot dels oients,
Antonio Díaz, El Mago Pop.
Enhorabona! El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Versió RAC1, amb Marc Serra.
És un quart de cinc de la tarda, Míriam Díaz, què tal?
Molt bé, bona tarda.
Un dia amb moltes notícies, algunes d'elles aniran succeint al llarg d'aquesta tarda, però per començar us hem de dir que avui és el Dia Mundial del Gofre, un dels postres més populars del món, podríem dir.
Sí, de fet hi ha constància...
Un de les postres més populars del món.
Sí, és la... hi ha constància de l'existència de les gofres des de l'edat mitjana, introduïdes per primera vegada als Estats Units l'any 1620, però qui les va portar allà van ser immigrants belgues, per això és un dels postres de les postres belgues més preuades. T'he de dir com s'ha de pronunciar, perquè segons on estiguis, doncs mira, he trobat un tall d'una experta gofrera belga que ho explica.
A veure.
En espanyol se debería decir gofres. Como la otra parte de Bélgica es hablan francés, en francés es gofre. Entonces tiene su lógica que en español se debería llamar gofres, porque son dos idiomas latinos. ¿Por qué se llama galleta? Justamente por querer hacer la diferencia entre los waffles de los americanos y los waffles de Bélgica.
El gos que hi havia es deu haver menjat
tots els gofres.
Tots els gofres
que hi havia.
Estàs mastegant un gofre, no diguis gof. Tacaràs la cara del que tens a davant.
Unes postres, les gofres, que han inspirat també, com no, els Simpsons.
Un momento ideal para preparar mis alucinantes gofres de la era espacial. Veamos. Gofres. Pasta para gofres. Vainilla.
T'he de dir que aquí fa uns gofres que li queden xicletosos, no sé com dir-ne, però molt mal fets.
De vegades passa.
Unes postres...
Aquests que volen fer gràcia cuinant coses, també ja està molt vist, això.
Unes postres que, com recordaves abans, tenen mil versions, que si amb Nutella, que si amb nata, que si amb marmelada, fins i tot amb versions sanes. Atenció, les receptes que ha publicat en el seu Instagram, FitFiu Fitness.
Sí?
Pareu bé l'orella.
És fàcil de seguir,
T'he de dir que m'ho he posat com 10 vegades i no hi ha manera de saber ben bé tots els ingredients perquè la música està tan alta.
Et dic una cosa, de
vegades... No sabia nada, coño.
De vegades des de casa, com que també fas el que et dona la gana quan veus una recepta, és igual el que t'expliquen.
És igual. Mira, hi ha gent que, com tu, defensa el gofre clàssic, com aquests dos humoristes andalusos que
han fet... Jo defenso que el gofre ni clàssic ni modern.
No t'agrada?
No m'agrada.
Però deies això que ara el gofre s'hi posa tanta cosa...
Ah, això sí, això sí, això sí, això sí.
Doncs mira, aquests andalusos han fet el monòleg del gofre.
Y antes los gofres tú le echabas nata montada, nocilla, Nutella, ahora que le echas malo...
De todo. De verdad, horroroso la cantidad de cosas que tú miras el gofre y dices, habrá pasado la cabalgata por aquí porque es que está todo lleno de colorines, todo lleno de porquería.
I es queixen a més que això dels gofres que s'ha sortit de mare.
Yo me acuerdo que antes era un cuadradito chiquitito, ahora es demasiado grande.
Demasiado, ¿no? Se están pasando.
A Leonardo DiCaprio, en vez de la puerta, le hubieran dado un gofre y salva. Él, media tripulación, la gente con las piernas abiertas, la gente diciendo que yo, ¿esto por qué no lo hemos hecho?
S'imagina que els gofres...
No hi entén res.
Que han dit que ara fan els gofres
el Titanic,
tan
que
grans
el Titanic,
que si haguéssim fet de porta del Titanic haurien salvat amb ell i a tota la d'això. Sí. I per rematar aquest monòleg que diuen això.
Esto como te lo de dos o tres días, esto está durísimo, vamos. Yo he hecho padre sur en un gofre.
¿Encima de un gofre?
Encima de un gofre.
No sé què hem vingut a dir.
No, perquè quan es refreda un pàdel, hi ha un gofre...
No sé què és.
Quan es refreda un gofre, ja no hi ha qui se'l mengi.
És que aquestes bromes dels andalusos jo no les entenc, perquè no entenc com parlen. Això dels gonfres, que diuen, els gorfes, dels golfes, això li agrada molt al germà del Toni. Saps aquell noi que ve, que és germà...
El germà del Toni?
Ah, el Pepe Colubi, deu voler dir. Anava a dir el Toni, no t'hagis ni a ser.
Sí, que es diu Colubi i Clapés. Sí.
No, no, s'assemblen, però no sé.
No, sí que són germans.
Ah, sí? No sabia, Perdoni, no sabia. No.
Passa que em fa
Podrien ser-ho perfectament, però jo diria que no ho sabia.
A mi em fa el fet que són germanastres, però no es diu per no passar, perquè la família no tingui com un esglai.
Sí, sí.
I va venir un dia a l'estudi, sí. I a Parada li em va donar un d'aquests, d'això dels gorfors aquests.
Mm. Bueno, va... un de particulars.
Exacte.
Sí, que tenia una forma com de tita.
Sí, sí. El que es coneixia, perquè crec que tancat tots com a pollofre, sí, directament.
I se'l va menjar, escolta'm, amb un afany, tot sencer, d'una mossegada, cobria la boca d'una manera que es notava que li agradava allò quan bogeria. Jo no havia vist mai ningú menjar-se un golfer d'aquests...
Golfer.
Amb aquestes ganes que... Escolta, posa-ho, recordo-ho.
Espera, que Parada tiene un regalo para ti.
El equipo del programa tiene el honor de hacerle un maravilloso regalo.
Informo que es un tupper de cartón.
Sí, puedes abrirlo.
Bueno, sin tapujos, este regalo me parece la polla. Me la voy a comer.
Claro. Bueno, es un
pollofre.
Un pollofre. Está muy de moda, esto está muy de moda.
Un gofre con forma de...
Sí, sí. Pero, que se va a manchar,
lo puedo comer. Es que de verdad, huele que alimenta. Ojalá no hubieran así las originales.
Que te aproveche.
Qué maravilla.
¿Por dónde has empezado, Pepe?
El grande de un bocado.
Bueno, es igual. Pues igual, des d'aquí una abraçada al Pepe Colubi, que quan tinguem alguna altra cosa que ens sobri de menjar, doncs ja li diem, perquè és que...
És com una trituradora.
S'ho fum tot. Però canviem de tema, perquè si hi ha hagut un disgust aquest cap de setmana, és la qüestió de Telegram. Jo pensava que el Telegram no el feia servir tanta gent, i aquest cap de setmana un munt de gent que s'hi tanca en el Telegram, amb el grup de Telegram. Bé, doncs la cosa ha acabat fent un gir de guió, com ja veiem a venir, perquè Míriam, l'Audiència Nacional, ha renunciat al tancament de Telegram.
Sí, el jutge Santiago Pedraz, recordem, va ordenar divendres bloquejar Telegram, que, atenció, l'utilitzen 8 milions i mig de persones a l'Estat, després que Mediaset, Antena 3 i Movistar Plus la denunciessin per vulnerar els drets d'autor. Però després de tot el rebombori que ha provocat aquesta decisió, doncs aquest matí, primer, Pedraz ha suspès temporalment l'ordre que va emetre divendres i al migdia ha decidit retirar-la del tot.
Arnau Mañé, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si la Lucas té un efecte de recollida de cable.
És que és exactament això.
O de frenada en sec, no? Sí, també, potser.
N'hem parlat diverses vegades, aquí alguns ja ens vam aventurar a dir que això de ara, d'intentar posar portes al camp era una miqueta complicat. Com ha anat aquesta marxa enrere?
Doncs mira, no ho hagués descrit millor. Recollida de cable de l'Audiència Nacional, i el resum és el que dèieu, que finalment no hi haurà aquest bloqueig a Telegram. Insistim, ho explicava ara la Míriam, hem anat d'una banda a l'altra, des de divendres dir que s'hauria de tancar, o més ben dit, obligar o anunciar que es tancaria Telegram pel dret, bloquejar tota la plataforma. Hem passat d'allò avui, aquest matí, que ja rufava el nas Santiago Pedraz, el jutge de l'Audiència Nacional, a mig matí demanava un informe a la policia espanyola per saber ben bé com funcionava Telegram i per saber com afectaria un possible tancament temporal de Telegram a les empreses i a les administracions que hi funcionaven. Doncs bé, després d'aquest informe que ha demanat Santiago Pedraz, a quarts de tres ja havia decidit que res de res, que no hi hauria bloqueig. Una mica la sensació, Marc, és que hi ha hagut molta escenografia, jo diria, que aquest cap de setmana potser hi ha hagut fins i tot alguna trucada, que aquest informe de la policia espanyola ja estava preparat, perquè el jutge Santiago Pedraz l'ha demanat a primera hora del matí, i a poques hores de demanar-lo ja tenia l'informe sobre la taula i ja tenia la decisió de recollir cable, de no tancar Telegram. Per tant, home, segurament aquest cap de setmana se n'ha adonat que el que deies, que posar portes al camp era complicat.
Circulava per les xarxes una imatge, no sé si és real o no, perquè hi arriba un moment que ja no es pot saber. Em va donar la sensació que sí, que hi havia una persona que havia contactat amb el jutge Pedraz a través de Telegram. Havia aconseguit el número de telèfon i Si aquesta persona... No, li preguntava de manera molt educada, bueno, juez, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo va a cerrar?
Señor juez.
Señor juez, ¿lo va a cerrar o no lo va a cerrar? I el jutge li contestava, usted no sabe con quién está hablando. No, no li va donar més informació, eh? Però sí, sí que és cert que semblava que el jutge en tenia de Telegram.
Llavors... Sí, no sé si podrien donar veracitat a això, però com a mínim la resposta era també molt educada. Tots plegats eren molt educats en una conversa que, no sé si a Telegram passa, però a Twitter és difícil,
difícil que
hi hagi tanta educació.
Llavors la gent que està enganxada a Telegram,
sí, que sorprenentment és moltes, veu, sí, com tu deies. Sí.
És curiós com jo no en tenia ni idea i han sortit de sota les pedres un munt de gent que podíem dir... A veure, ara no vull faltar respecte, però jo he vist dues categories. Primera categoria, gent que li interessa tenir un compte bé, és a dir, per parlar amb persones amb les que no parla a través de WhatsApp. Aquí podem fer una categoria, doncs, bueno, parelles obertes, que aprofiten el Telegram, perquè, diguem-ne, la dona o l'home seria el WhatsApp i el Telegram seria, doncs, l'amant, per dir-ho així.
Llavors potser no són, exacte, llavors potser no són parelles obertes, sinó infidelitats, no?
I després... No,
ja està. És diferent.
Molt bé, estàs
malgrat. I una segona categoria seria la gent que pirateja, que això és una altra qüestió. Arnau, disculpa'ns, ara tornem perquè ens anem d'anar cap a la presó de Brians, Míriam.
Sí, perquè estàvem pendents de la sortida de Dani Alves després de pagar aquest matí la fiança d'1 milió d'euros i sembla doncs que ja és imminent. Anem a les portes de Brians, que hi tenim en Josep Ferrer. Josep, bona tarda.
Bona tarda, doncs just en aquest moment acaba de sortir Dani Alves de la presó, acaba d'entrar en el seu cotxe acompanyada de la seva advocada, d'en Bruno, el seu amic que la nit del sud en estava amb ell i també de l'altra advocada. Ara tots els periodistes estem al costat del cotxe, el cotxe doncs fa la volta per la presó i ja en breus moments abandonarà aquest centre penitenciari. Per tant, Dani Alves en aquest moment ja surt del centre, es dirigeix cap al seu destí, suposant que cap a casa seva, Esplugues de Llobregat, i també doncs veiem ja alguns companys periodistes que seguiran el cotxe. Ha estat ràpid, ha fet un recorregut d'uns 40 metres, anava impecablement vestit, acompanyat de la seva advocada, i ara doncs ja aquí ja han marxat, i per tant sí que hem pogut escoltar crits de protesta dels funcionaris de presons que han aprofitat durant tot el matí d'avui, també ho van fer-ho divendres, per expressar les seves reivindicacions, aprofitant que hi havia una vuitantena de periodistes cobrint aquest moment.
Josep, hem vist les imatges en directe, és un cotxe blanc on ha entrat Alves, que ha sortit caminant, diguem-ne, no amb presses, és a dir, caminant amb certa tranquil·litat fins que ha entrat en aquest cotxe. Fins a l'entrada del cotxe l'han acompanyat, he vist de fons, algunes persones que portaven pancartes. Aquestes pancartes feien referència al cas Alves o estan parlant de la reivindicació? O sigui, totes les pancartes són per la reivindicació dels funcionaris.
No, jo no he vist cap pancarta sobre el cas Alves. Totes eren sobre el tema de l'assassinat de la Núria, la cuinera de la presó de Masarrik, també demanant la dimissió del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de la consellera de Justícia. Vaja, les reivindicacions que els funcionaris de presons porten fent aquests dies. No hi ha hagut cap pancarta en contra de la situació d'Alves. Això sí que és cert, i ara doncs això, hi ha hagut molt de rebombori, fins que han estat més de dues hores, des que ha arribat, o una hora i mitja des que ha arribat els advocats aquí al centre penitenciari, però des de 11:45, jo diria que la paraula més pronunciada aquest matí ha estat sortida imminent, no? I al final aquesta sortida imminent ha estat 5 hores.
Sí que hem vist un dispositiu de seguretat important, no?
Sí, perquè els Mossos d'Esquadra ja des de a nosaltres, els periodistes, ens havien acordonat un lloc per poder doncs estar treballant nosaltres amb tranquil·litat i sense sortir dels marges establerts, per deixar un passadís que pogués sortir en Dani Alves. De fet, hi ha hagut una cosa que s'ha fet diferent de quan un pres surt de la presó, que és que normalment quan un pres surt se'n va cap al pàrquing, que quedaria sortint a mà esquerra, s'han de pujar unes escales i el recorregut és d'un centenar de metres fins que pots arribar al cotxe. Aquí s'ha permès que el cotxe que acompanyaven, que ha recollit el Dani Alves, perquè és a la rotonda que hi ha d'accés a Brians 2. Aquí s'ha estat més d'una hora aparcat i, per tant, el recorregut que ha fet Dani Alves ha estat d'uns 40 metres, ha durat ni 30 segons.
Bé, allò dels privilegis, que en aquest cas et poden donar l'excusa que és per una qüestió de seguretat i no sabràs mai si és privilegi, si és seguretat, que és el que és. Josep, hi haurà de tornar, és a dir, ha de tornar regularment a la presó, o aquesta sortida en quin punt el deixa, Alves?
Bé, el que hem d'esperar és que hi hagi la sentència definitiva, que podria ser la condemna major de la que està ara, fins i tot doncs, podria ser menor, i per tant, en el moment que hi hagi la condemna definitiva, haurà de tornar a entrar a la presó per acabar de complir amb la part de la condemna que li toca. Evidentment, el passaport brasiler i espanyol ja des del dia 21, des de dijous, estan en mans de la justícia, per tant, ell no pot sortir del país, i també Dani Alves ja havia explicat que no tenia cap intenció d'abandonar el país. També cada divendres haurà d'anar a firmar a l'Audiència de Barcelona, excepte aquest divendres, que és festiu, per tant hi haurà d'anar els dijous. Però tots els divendres té l'obligació d'anar a l'Audiència de Barcelona a signar conforme doncs, a estar per aquí, per tant no ha marxat.
Doncs, Josep, moltíssimes gràcies. Ja podeu desmuntar l'escala, que he vist molts periodistes que estaven amb una escala. Mm. I m'ha inquietat una miqueta, perquè s'ha pogut sentir perfectament en la retransmissió, aquests periodistes que dèiem seguim-lo, no? S'ha sentit perfectament. És a dir, que hi ha algú que agafa la moto i segueix
ara... Com a l'Adidi.
Sí, segueix ara Alves.
Jo he vist una moto que s'estava allà a punt per seguir el cotxe i dos o tres vehicles de companys periodistes doncs, que seguiran el vehicle. M'imagino que aniran a Esplugues de Llobregat, no sé si aniran a algun altre lloc, però alguns companys doncs, estan fent aquesta tasca.
Molt bé. Josep, moltíssimes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Fins una altra dossier, bona tarda.
Aquests igual vigilen que no vagi cap a l'aeroport.
Bueno, ella ha dit que no,
sense passaport, complicat.
Ella ha dit que no. Bueno, estàvem amb l'Arnau i la recollida de cable de Telegram. Ara això com queda, Arnau?
Doncs queda que la denúncia continua en marxa, una cosa no treu l'altra. Per molt que el jutge Santiago Pedrada hagi fet marxa enrere, hagi recollit cable, la denúncia d'aquests tres grans gegants audiovisuals, podríem dir, per aquest contingut pirata que hi ha a Telegram, continua. El que passa és que simplement assumeix a l'Audiència Nacional que no pot anar per aquesta via del bloqueig general de Telegram. De fet, el que diu el jutge en el seu escrit és que Telegram hi ha activitat delictiva. És a dir, té constància que hi hagin delictes, en aquest cas, contra els drets d'autors. El que passa és que s'ha de continuar perseguint per una altra via. Per tant, el que fa Santiago Pedraza és dir, jo sé que aquí hi ha un delicte, però el que no puc fer és abaixar la paradeta de dalt a baix. De fet, hi ha una cosa interessant de l'escrit de Santiago Pedraza, que ell el que diu és que no fa marxa enrere en cap cas per un tema de llibertat d'expressió. És a dir, si no tanca Telegram no és per mantenir la llibertat d'expressió dels usuaris, sinó que ho fa per les conseqüències econòmiques, per les conseqüències que hi podria haver per aquestes empreses que fien pràcticament tota la seva comunicació en aquesta plataforma.
En el que és el teu àmbit de treball, Arnau, a Madrid hi ha molt Telegram? O hi ha gent amb Signal o WhatsApp? O com ho tenim, això?
Mira, hi ha molt Telegram sobretot pel que fa als partits polítics i especialment als ministeris. Gairebé tots els ministeris, o més ben dit, tots els ministeris tenen una via de comunicació per Telegram. De fet, la via de comunicació oficial per Telegram, pels mitjans de comunicació o amb els periodistes, és per Telegram. Per tant, home, és significatiu que clar, divendres, quan Santiago Pedraz ordenava tancar o bloquejar Telegram de dalt a baix, hi va haver nervis, evidentment, des del govern d'Espanya, perquè bona part de la comunicació passava per allà, també des dels ministeris i alguns partits polítics, jo diria que PSOE i PP com a mínim.
Arnau, gràcies.
A vosaltres.
Una abraçada, gràcies. Deixeu-me saludar una persona que ens fa molta gràcia i és un plaer sempre poder parlar amb ell, que és el Genís Roca, president de la Fundació Puntcat. Genís, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per atendre'ns. La Míriam avui em posava un exemple que l'he trobat molt bo sobre aquesta qüestió, perquè la Míriam dèiem, a veure, és evident que a Telegram hi ha pirateria, és a dir, hi ha gent que hi entra per buscar pel·lícules, futbol, enllaços, futbol, partit del Barça, tot això, però a Twitter, per exemple, també passa, és a dir, no vull donar idees, però quan hi ha partits de futbol hi ha maneres a través de Twitter de trobar aquests enllaços, no? I sembla que per aquest motiu no s'ha plantejat mai tancar Twitter. Llavors, Genís, tu com ho expliques, això?
A veure, quan algú detecta que en una plataforma hi ha una pràctica il·legal i es queixa davant d'un jutge i diu, escolta, que hi ha una activitat il·legal, per exemple, continguts com això que esteu dient ara, futbol, pel·lícules, sèries, però ara imagina que fos un cas de pederàstia. Me consta que aquesta conta d'aquest usuari està publicant uns continguts que són il·legals. El procediment és comunicar-ho a la plataforma. Llavors la plataforma, un cop informada de que hi ha un usuari que està cometent un delicte, la plataforma té l'obligació de bloquejar aquell usuari, treure-li el compte, sí, no sé, fer alguna cosa.
Sí, sí.
El que passa amb Telegram és que ja li pots anar dient el que vulguis, que hi passa, i no, ni tan sols contesta.
Perquè, disculpa, Telegram, qui és Telegram? O sigui, on són?
Telegram és una empresa fundada per... Els fundadors de Telegram són dos enginyers russos que van tenir problemes amb el Putin i van marxar. Vull dir que són gent que saben el que és tenir problemes amb el poder, diguéssim, i varen fer una eina que era una miqueta rebel contra el sistema que intentava tenir-ho controlat. Quan tu tens un contingut il·lícit a Twitter i els hi dius, Twitter et tanca el compte. Quants casos tenim de gent que li han tancat el compte que poder no calia, que diuen, escolta, sí, tinc un problema ara perquè m'han tancat el compte. Això a Telegram no passa. Llavors, jo, sense... Això no vol dir que estigui d'acord amb jutges o amb aquest jutge, eh? Però entenc que quan tu li estàs reclamant a la plataforma que actuï, perquè hi ha la constància que hi ha un acte il·legal, i la plataforma no fa res, no fa res, no fa res, no fa res, no contesta, no contesta, al final toca fer una altra cosa, que és el que entenc jo que aquest jutge estava intentant ara.
Però això és una cosa inèdita, que aquí a Espanya hem dit, escolta, anem a tancar la paradeta de Telegram, o inèdita i estranya, no, també, Telegram, o hi ha altres països que també...
Telegram ha estat tancat a Brasil, ha estat tancat a Indonèsia, ha estat tancat a Rússia. El procediment habitual acostuma a ser: et tanco fins que facis el que s'espera que facis. Llavors Telegram contesta: perdona, perdona, és que no m'havia despistat i no t'havia vist els missatges. Quins comptes eren aquests? Vale, ja els he cancel·lat. Llavors els hi tornen a obrir. Algunes d'aquestes tancaments han sigut de 24 a 48 hores. Bàsicament és: vols fer favor de contestar-me? Bàsicament.
Ja. Ja. El que passa que, clar, o sigui, això, si no ho he entès malament, el jutge ho ha fet a través de les operadores. És a dir, ha dit, no, a les operadores que sí, tanquin Telegram? No li ha dit a Telegram mateix que faci el que hagi de fer?
Home, si, perquè el de Telegram no contesta.
Ja.
Si el de Telegram el que havia d'haver fet era aquests 2, 5, 500, 5.000 comptes usuaris que fan coses que el codi diu que són il·legals, Telegram hauria d'haver-se preocupat de que pareixin amb la seva activitat. I si no ho fas, doncs llavors vas contra Telegram.
I no et sembla una mesura, clar, sí que parlàvem de partits i sèries i tot això, però ara, per exemple, Arnau Mañés estava explicant, doncs, que hi ha molts partits que fan difusió de les seves idees, hi ha grups de Telegram, en fi, que estan, sí, 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 llunyanament, en fi, molt, molt lluny del que és la pirateria, clar. Llavors paguen justos per pecadors, al sí, tancar tota la plataforma. Sí.
Aquí és on jo ja no controlo, posa-li una multa de 1.000 milions allò de tancar-ho, però que alguna cosa has de fer amb l'empresa que tolera males pràctiques i no fa res per atacar-les, i això també ho entenc. Què és el que has de fer? Un tancament? Em sembla exagerat, sí, però aquí ja no controlo el codi penal, un advocat a la sala que ens digui si la llei preveu només aquesta mesura o si el jutge tenia altres opcions. De tota manera, aquests entorns així més polítics, reivindicatius i de lluita, per què fan servir Telegram en lloc de WhatsApp? És més guai, és més progre?
Més segur, potser, no ho sé.
Bàsicament hi ha dos motius. Un és que Telegram era l'eina que teníem més elaborada en quant a opcions i serveis, i si tu tenies, per exemple, tots sabeu el que és un grup de 50 persones a WhatsApp,
sí,
imagina que tothom comenci a contestar i a posar acords i coses, és un desastre. Telegram van ser els primers en fer grups on només el moderador pot escriure, els altres només poden veure, o només quatre poden escriure, grups moderats, grups, etc. Telegram tenia, poder, la millor eina de missatgeria pel que fa a prestacions, d'opcions per poder treballar d'una manera o d'una altra. Això estava molt bé. I després hi havia el mite de que era la més segura.
Sí.
Però això crec que faríem bé de començar a qüestionar-ho. Hi ha tres tipus de seguretat. Una és la seguretat tècnica, encriptació dels missatges punt a punt, etc. Tot bé, tot correcte. El segon tipus de seguretat és si arriba un requeriment de la policia, faran cas o no. WhatsApp saps que farà cas. Si la poli li demana a WhatsApp, ensenya'm els missatges de fulano, probablement WhatsApp ho farà. amb un ordre judicial i el que tu vulguis, però ho farà. El de Telegram ja s'ha vist que no, que quan un jutge li diu alguna cosa li és ben igual. Per tant, en aquest sentit era segura. I la tercera és el nivell d'estructura de propietat. Abans me preguntaves, no? Qui hi ha darrere de Telegram? Sí. Doncs aquest podria ser un problema. Telegram és una proposta que està molt bé i molt maca, però que el negoci no va. Per cada 100 euros que costa tenir-la funcionant, amb prou feines n'ingressen 10 o 15. Usuaris que paguin en hi ha poquíssims, publicitat en hi ha poquíssima, llavors no tenen model d'ingressos. I ara comencen a anar a rondes de finançament per poder tirar endavant, que no està massa clar qui és el que està posant diners aquí, no està massa clar, comença a no estar clar qui són i per què treballen. Llavors, a nivell de seguretat, ai, què vols que et digui? Si l'excusa per estar a Telegram era seguretat, podem moure.
Sí, jo, si hi havia un grup segur, on me n'hauria d'anar?
Probablement Signal.
Signal.
Però, bueno, després hi ha eines molt específiques que ja no són tan d'ús popular i, no sé, ja... Sí. Però que ja són per fer servir tu i jo, només tu i jo, per parlar tu i jo de les nostres coses, però no és l'eina que faig servir habitualment per parlar amb qualsevol periodista, per exemple.
De moment, som on érem al principi, és a dir, que tot continua igual. Veurem si el jutge Pedraz troba una altra manera de tancar Telegram, com a mínim a Espanya, de frenar-lo, però no sé si el que tu saps o el que tu t'ha arribat, Genís, és que això és francament complicat.
Això és francament complicat. Jo sospito que el motiu pel qual Telegram no contesta no és perquè siguin uns rebels que han decidit no fer cas del sistema i lluitar contra, sinó perquè són pocs i no donen l'abast.
O sigui, ens els hem d'imaginar en un quarto fosc, fent el que poden, no?
No tant. Sí, me'ls imagino rebent 500 mails d'aquests de diferents països del món cada dia i que algú va dir, mira, passa.
Queda claríssim. Genís, una abraçada. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Perdoneu un segon.
Què?
Això del telegraf, no sabia...
Telegram.
Ja estava obsolet. Això és com allò del fax i dels senyals de fum. Ja estava acabat.
És Telegram.
Perquè jo me'n recordo com el Titanic.
Sí, vaja.
Que anàvem amb el Telegram.
Bon exemple.
Amb el Telegram.
Sí.
Vam enviar per primera vegada la senyal de socorros. Aquí vaig dir marca SOS.
Sí, SOS.
SOS, li vaig dir.
Vostè li va dir, vostè.
Li vaig dir al noi aquell. Dic, telegrafista, SOS.
SOS.
Sí.
I vam rebre un missatge de no sé quin altre vaixell que ens va dir, diu, no tenemos SOS, tenemos nomen. I dic, bueno,
home,
quina poca soltada. I dic, a veure... I van dir, i des d'aleshores, i clar, el vaixell avalla, I vaig dir, esto del telegraf s'ha acabat, I ho van dir, telegraf s'ha acabat. I per tant, jo em pensava que ja s'havia acabat.
I la broma la van entendre ells, malgrat no ser catalans?
Quina broma?
Però fem una pausa, anirem cap a Rússia perquè encara queden molts enigmes després del que ha passat aquest cap de setmana, després d'aquesta massacre divendres en una sala de concerts a Moscou.
Aquesta Setmana Santa gaudeix del modernisme de Domènech i Montaner. Visita l'únic centre d'interpretació dedicat a Gaudí. Descobreix l'art de comprar passejant i tasta el famós vermut de Reus. Aprofita aquests dies i vine a Gaudí de Reus.
¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Si cualquier cosa no me convence, tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
Un dia no tens parella i en un minut tot canvia. Coneixes algú? Canvies la teva foto de perfil, et mudes, adoptes un gos i tens un fill. O dos, o tres. Si en un minut et pot canviar la vida, imagina en quatre anys. La vida està plena de sorpreses. Gaudeix d'un Skoda Karoq en còmodes quotes, amb la tranquil·litat de decidir al cap de quatre anys si el canvies, el tornes o te'l quedes. Consulta condicions a Skoda.es.
Skoda.
Mas Pregauto a Granollers i Manresa.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermont Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, córrer. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 100 i 55 km i fins i tot 10 km per gaudir en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermont.org.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som...
Més?
U. RAC 1. Tots som U. Versió RAC 1. Amb Marc Serra.
A presó, els quatre arrestats a Rússia acusats de ser els autors materials de la massacre divendres en una sala de concerts a Moscou, Míriam.
Sí, els empresonats han confessat davant el jutge haver actuat en nom de l'Estat Islàmic abans, però els han exhibit al tribunal amb senyals evidents d'haver estat torturats. Un d'ells fins i tot anava amb cadira de rodes. El portaveu Eugeni Peskov ha esquivat la pregunta sobre la situació dels empresonats i ha defensat la policia i els serveis d'intel·ligència de les crítiques per no haver previst l'atac i evitar les 137 morts. El Kremlin es resisteix a apuntar cap a l'Estat Islàmic, que ha reivindicat aquest atac, i continua amb la teoria que darrere hi ha Ucraïna. En les últimes hores ha bombardejat, per cert, la capital Kiev. Alguns països estan a més reforçant l'alerta antiterrorista, per exemple França, que ha pujat el nivell al màxim. El president Emmanuel Macron ha assegurat aquest matí que el grup d'Estat Islàmic que ha atemptat a Moscou ha provat diverses vegades d'actuar a França.
Aquest grup en concret havia intentat arribar al nostre país diverses vegades els últims mesos. Com a mesura cautelar, però, amb elements creïbles i sòlids, s'ha decidit augmentar el nivell d'alerta que havíem rebaixat a principis d'any i que també s'havia incrementat després dels atemptats d'Arras.
Per parlar del que està passant a Rússia després d'aquest atemptat, podem saludar la Marta Ter, que és experta en relacions internacionals i especialista en Rússia i el Caucas. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre'ns. Permet-me que et faci una pregunta planera des del principi. Molta gent es preguntava aquest cap de setmana, es coneixen les motivacions per les quals ISIS pot atemptar contra Occident, però a Rússia ens ha sorprès. De quin perfil de terroristes estem parlant i quina motivació té ISIS per atemptar a Moscou?
Per l'Estat Islàmic, Rússia, igual que els Estats Units, és un gran imperi cristià que consideren el seu enemic. A més, Rússia, penseu que ha participat com a mínim en tres guerres santes, segons els jihadistes, i sempre contra ells. Primer a l'Afganistan, que va lluitar contra els islamistes, després a la guerra contra els musulmans del Caucas Nord, contra Txetxènia, i des de 2005 a Síria. Sempre Rússia ha estat al costat de, lluitant al costat de l'Assad fins avui dia. Per tant, és un target claríssim per l'Estat Islàmic.
Ha estat amenaçat de manera recurrent a Moscou o no? Perquè, clar, nosaltres que ens ho veiem des del punt de vista europeu, sí que hem vist de manera recurrent i habitual amenaces a diversos països. Però Rússia també ha estat amenaçada de manera reiterada, Marta?
També diverses vegades. Jo recordo fa uns anys que fins i tot van haver de tancar la plaça Roja amb unes celebracions de cap d'any perquè havien fet un vídeo, els de la branca russa de l'Estat Islàmic en aquell moment, que es deia la plaça Roja, inundada de sang, o sigui, això serà el vostre fi, no sé què, i van anul·lar totes les celebracions, per tant, i tant que sí.
Avui hem vist imatges dels quatre detinguts amb signes evidents d'haver estat torturats. Tots tenien la cara inflada, amb blaus, un d'ells semi-inconscient, l'altre anava en cadira de rodes, segons Reuters, de fet, li faltava un ull, i un altre portava l'orella embenada. De fet, també s'han filtrat imatges dels brutals interrogatoris i aquesta orella sembla que li haurien tallat. Són gravacions que no han pogut ser verificades de forma independent, algunes deien que sí que alguna agència les donava per bones, però vaja, la pregunta és per què Moscou ensenya aquestes imatges dels quatre detinguts en aquestes circumstàncies?
Jo penso que és perquè és el modus operandi de Putin contra els terroristes des que va arribar al poder. O sigui, això no és nou d'ara. Cada vegada que hi ha hagut un atemptat, promet mà dura i venjança i la població ho veu amb bons ulls i fa pingui al seu voltant. Això li funciona. Llavors ell, a més, cultiva una imatge de líder fort i autoritari i que castiga l'enemic sense miraments. I amb aquestes gravacions que dieu, amb aquestes imatges, doncs ensenya tant a casa com a l'exterior què poden esperar els enemics de Rússia, aquells que s'atreveixen a atacar-la. Quasi que, no sé, és com que ha convertit la tortura en un espectacle per demostrar que pels enemics de Rússia no hi ha drets humans que valguin. No? Vull dir, qui ataca tindrà aquestes conseqüències. Però, d'altra banda, jo no sé si és una bona estratègia, perquè esbombar aquestes imatges també pot ser contraproduent per la seguretat del país, perquè també pot provocar un sentiment de revenja de l'Estat Islàmic contra Rússia. No sé si us en recordeu, però quan van haver-hi aquelles imatges que es van filtrar també que es cometien a Guantánamo o que hi havia soldats a l'Iraq que estaven, bueno, doncs també, no?, cometent tortures o greuges molt bèsties contra els presoners, això va inflamar els ànims dels grups jihadistes. I ara podria passar el mateix contra Rússia.
Uh-huh. De portes en fora, està permesa la tortura a Rússia?
No, clar, oficialment no està permesa. No, clar, Rússia en teoria és un estat democràtic. El que passa és que la tortura es practica de forma sistemàtica contra una part dels detinguts, sobretot els que estan acusats de terrorisme. I tots els acusats de terrorisme del Caucas Nord, per exemple, han passat per tortura. I això ha estat documentat per informes de memòria, l'Amnistia, el Comitè contra la Tortura. És una pràctica comú, il·legal, diguéssim, però comú.
Avui, com deia la Míriam, li han preguntat al portaveu de la presidència russa, Dmitri Peskov, si els sospitosos havien estat torturats i la seva resposta ha estat una mica inquietant, que és deixo aquesta pregunta precisament sense resposta. Els quatre homes de nacionalitat tadjika, no sé si ho he dit bé, això, sí, es declaren culpables i s'enfronten a una cadena perpètua. Quin perfil tenen aquests atacants?
És un perfil que és molt típic, diguéssim. Molt típic, em refereixo... Aviam, són migrants d'Àsia Central que estan treballant a Rússia. Són quatre homes, el més jove té 19 anys i el més gran 32. Són d'originaris, com has dit, de Tajikistan, que és un país de l'Àsia Central que havia format part de la Unió Soviètica. És un país molt pobre i que envia molts migrants cap al país veí perquè es puguin guanyar, per guanyar-se el pa. Llavors, aquests quatre, doncs, tres d'ells estaven casats, amb fills, un treballava en una fàbrica i ara acabava de tenir bessonada, un altre feia de barber, vull dir, perfils molt, no sé, molt normals, no? Tres d'ells vivien en ciutats de la regió de Moscou i un altre de Novosibirsk, a Sibèria, i cap tenia antecedents penals. Llavors, és gent, això que et dic, normal i corrent, com... 5 milions, de fet, hi ha 5 milions de gent de Tia Central que està ara mateix vivint a Rússia com a migrants. Llavors eren un mes, no destacaven per cap història estranya, diguéssim.
És a dir, que no estaven perseguits, ni observats, ni vigilats.
No, a priori, pel que s'ha vist, no, clar.
Jo he vist algunes transcripcions, però és clar, tot això s'ha de posar amb moltes cometes i per això t'ho preguntaré tu, Marta, moltes transcripcions dels suposats interrogatoris on hi havia un d'ells que li deien que li havien donat, doncs, un sobre amb uns diners i una arma, en el sentit de, mira, aquesta és la missió i ja t'espavilaràs, més enllà d'altres motivacions. No sé si ens ho hem de prendre així o són escamots molt ben entrenats. Pel que m'estaves comentant, quin és aquest perfil?
Sí, és una cosa estranya, no? A mi la veritat és que em costa una mica d'entendre. Segons diuen les seves confessions, però clar, ja hem vist que també eren sota tortura i en quines condicions, no? Però segons expliquen, fa relativament poc que els van captar. I això contrasta, si realment fa poc que els han captat i tenen aquests perfils, això, un que és barber, l'altre treballa en una fàbrica, llavors a mi això em crida l'atenció, perquè quan veus les imatges dels atemptats en el centre comercial, aquells homes, com manegen les armes, com maten a sang freda, el seu temple, no em quadren en absolut amb el perfil d'aquestes quatre persones que han arrestat, ni tampoc amb la imatge d'indefensió i de por de quan els han detingut. No sé si veu veure, n'hi havia un, per exemple, que estava tremolant i dius, ostres, i aquest és el que fa 24 hores estava allà matant, o sigui, tallant el coll a la gent? És estrany. Llavors, no sé si potser hi havia més gent involucrada, no? No només aquests quatre detinguts, i aquests van tenir un paper una mica més secundari.
Yeah.
Això no ho sé. Però la qüestió és que no acaba de lligar una cosa amb l'altra, però també és cert que diuen que hi ha elements de l'Estat Islàmic que quan han de cometre un atemptat doncs els hi donen drogues o algun tipus de substància per bueno, estar més agarrits, no? Però això no explica, per exemple, el bé que manegen les armes. Llavors, és estrany.
Clar, Moscou no s'ho creu, podríem dir així, com a mínim públicament, no es creu aquesta versió que estem explicant, es creu que hi ha una relació amb Ucraïna, fins i tot doncs Rússia els interessa investigar la pista ucraïnesa assegurant que els atacants intentaven fugir precisament cap allà. Aquesta via te la creus o és propaganda o com ho veus, Marta?
Jo no me l'acabo de creure. Aviam, l'Estat Islàmic ha fet una reivindicació molt clara i quan llavors Rússia diu no, però és que hi havia Ucraïna, els altres diuen no, mira, però és que aquí teniu la foto dels quatre. I Rússia torna a dir no, però és que Ucraïna, els altres diuen bueno, doncs ara us ensenyarem les imatges que portaven en els vídeos que estaven gravant mentre estaven cometent l'acte terrorista. Diguéssim que les proves que tenim sobre la taula que ha fet públiques l'Estat Islàmic en el seu canal oficial, doncs, bueno, es corresponen amb el que hem vist, mentre que aquest suposat suport ucraïnès, doncs, bueno, no tenim cap prova. Sí que diuen que el cotxe el van agafar, no?, el van enxampar a Briansk, però el lloc on el van detenir, diguéssim, sí, estava més a la vora, estava com a 20 quilòmetres de Bielorússia i a 100 i pico d'Ucraïna. O sigui, que sí que estava a 100 i pico quilòmetres d'Ucraïna, però semblava que anaven cap a Bielorússia, de fet, per creuar la frontera. I, de fet, és més lògic, perquè segurament en un moment de guerra doncs és més fàcil creuar la frontera cap a un país que és amic, no?, que és Bielorússia, que no pas creuar una frontera que segurament està molt vigilada per la part russa. Llavors, jo crec que simplement el que volen fer és instrumentalitzar l'atemptat i ja que ha passat, doncs treure el màxim partit per algunes polítiques que deuen voler adaptar.
És que, a més, el grup jihadista va publicar dissabte a la nit alguns vídeos de l'atac a la sala de concerts a la Crocus City. Les imatges publicades per l'agència de notícies AMAC i verificades en aquest cas com a reals per la BBC mostraven homes armats gravant-se a si mateixos mentre perseguien víctimes al vestíbul de la sala de concerts i disparaven contra aquesta multitud. Clar, és a dir, si ells mateixos es van gravar provocant, diguem, totes aquestes morts, clar, la reflexió que et ve al cap és què més necessita Moscou per creure-s'ho, no? Què passa? Que, clar, estem en un moment de guerra.
Possiblement s'ho creuen. Yeah. O sigui, possiblement s'ho creuen i tenen molt clar ells qui és l'autoria. O sigui, segur. El que passa és que els interessa vendre un altre relat. Una altra cosa és com podran fer aquest relat creïble. Això és el repte que tenen, que per ara no ho han aconseguit.
I aquí hi ha una altra qüestió, que els Estats Units van sortir de seguida a dir que se'ls havia alertat que hi hauria aquesta possibilitat d'un gran atemptat terrorista. Això és delicat, perquè, és clar, per una banda, per dir-ho així, l'enemic, que és com ho veuen des de Rússia, t'està alertant de que tens doncs, la possibilitat de patir un atemptat, no?, en un moment de guerra. Però, per altra banda, bueno, són informes dels serveis secrets nord-americans. Això és negligència o no es fa cas perquè creuen que la font no és fiable? Com ho interpretes?
La meva interpretació és doble, és a dir, pot ser per negligència, és a dir, els hi va arribar aquesta intel·ligència d'altres serveis secrets, no? Els britànics també es veu que van alertar, i els nord-americans, i doncs per, bueno, animadversió, pel context en el que estem, doncs no van fer-ne cas, i tampoc el servei, o sigui, la intel·ligència pròpia, l'FSB, tampoc havia descobert aquesta cèl·lula. Doncs perquè últimament, en comptes d'estar centrada en temes de seguretat d'aquest tipus, doncs està molt més focalitzada en Ucraïna o en reprimir la dissidència. Aquesta és una opció. O l'altra és que sí, que van fer cas d'aquesta intel·ligència, que van arribar a la conclusió que potser es produiria un atemptat i que van deixar que passés. Justament per culpar-ne Ucraïna, malgrat les evidències, i aprofitar-ho al seu favor per decretar una sèrie de mesures que suposo que aviat coneixerem.
Aquí hi ha una qüestió molt delicada, que és una informació que avui explicava el Nacional, que és que els Mossos han reforçat la vigilància a la Sagrada Família i a la Catedral de Barcelona per risc jihadista i, a més a més, a França...